Comentarem l'actualitat amb els tertulians d'aquest dimecres. D'una banda, el Patric García. Patric, hola, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I de l'altra, el Jordi Botey. Jordi, bon vespre.
Bon vespre, Jordi, Patric.
Doncs anem a comentar això. Avui s'han donat diferents xifres. Jo crec que ens hem de quedar en que el PIB, el Producte Interior Brut, ha crescut el 17% aquest primer trimestre, que és molt, però clar, l'any passat va ser un trimestre perdut de poder generar guanys pel país. I bé, és una bona dada, perquè comparativament amb França pràcticament no ha pogut créixer res França, i Espanya ha crescut el 6%, és a dir, que la temporada ha anat molt bé aquí al país. Aquesta seria una altra, una dada molt, molt destacada. També que s'espera incrementar en 4 milions el dèficit en aquest reequilibri pressupostari, tot plegat perquè, bé, s'està doncs injectant diners en aquestes mesures per a millorar el poder adquisitiu del ciutadà. I ara l'altre aspecte és el de l'habitatge, l'injectar també molts milions govern a l'habitatge. Serien 35, 16,2 que aniríem a la borda nova per als 44 habitatges, i això segurament pujarà una mica més, com sabeu. Normalment es parla d'una xifra i després s'incrementa, i més en l'obra pública. I després, aquest doble programa per posar pisos per a lloguer assequible, primer en pisos buits, després poder rellogar d'altres que no es lloguen, però sense entrar en el que seria el mercat de les immobiliàries, on s'injectarien, doncs, d'una banda 11 milions i de l'altra 8, o sigui, 19 més, 19 i 16, 35 milions d'euros. Va, després d'aquesta explicada, Patric...
Breu explicada.
Sí, molt breu. Gràcies. Patric, què hi dius?
Home, dic el mateix que dic sempre, que està bé que el govern faci el que està fent, amb l'edifici d'Obra Nova, que dius tu, de la Borda Nova, que pujaran els preus, és evident, perquè els preus de la construcció estan pujant, tot i que sigui obra pública o no, deixarem estar aquí.
Vale.
Però el que veig més difícil és el de la compra de... M'ha agradat molt el xiste que hi ha avui del Planelles al diari d'Andorra, on el preu del pis està a 420.000 euros i arriba govern per comprar-hi i està a 480.000. De què pot pagar? Antes vull dir que vigila molt amb això. I per contra, m'ha agradat les declaracions del Terry Sport dient que els comuns tenien que ficar més de la seva mà, que és el que jo estic dient des de fa temps. És a dir, els únics que poden solucionar el tema dels pisos socials són els comuns. Són els que tenen terreny, són els que tenen els mitjans per fer-ho. I la llei d'ordenament del territori és així. El govern fa el que pot i més, però jo no crec que tinguin que ser tan intervencionistes a comprar pisos. Jo crec que tenen que ajudar els comuns a promoure'n.
Mm-hmm. Sí. Jordi, què hi dius?
Bé, poca cosa a afegir. Bàsicament, també crec... Bueno, jo penso que estaria molt bé... Generar, ara que està tan de moda fer ministeris nous, doncs fer un ministeri de l'habitatge també, no? I protegir d'alguna manera els habitatges tan estiants com els que es puguin fer d'obra pública o de protecció oficial, els hi podríem dir també, que podrien ser. És normal que el PIB hagi pujat perquè veritablement hem tingut una temporada excepcional, no? És a dir, per tant, està bé que l'economia d'aquest dia... I no crec tant que sigui... sí que podem comparar les dades amb les de l'any passat, però no són tampoc realistes, no? Perquè el que bé deies abans, l'any passat, doncs, bueno, no es pot comparar amb res, no? Perquè no tenim pas una pandèmia ni una aturada econòmica tan gran com la que hem tingut en el darrer any.
Uh-huh.
Sí que estic d'acord que... potser, bueno, més que estar d'acord, sí que jo m'agradaria que pues, es fessin lleis que protegeixin l'habitatge perquè no passi exactament el que ha dit el Patrick ara mateix, de que un pis que es ven a 400, quan ve el senyor govern a comprar-lo, valgui 450, no? Aleshores, això passa primer per fer una regulació de preus, i tot i que el mercat sigui lliure i ha de continuar sent lliure, però ha de tenir uns barems i ha de tenir uns màxims i uns mínims, perquè el que no pot ser és que el preu del mercat vingui donat pel preu del moment, no? Sinó que hauria de ser més realista. El salari, ja no parlo del salari mínim, sinó el salari mig continua sent pràcticament el mateix que fa 2 o 3 o 4 anys, el salari mig d'Andorra. Per tant, no entenc com no regulen els preus sobre aquest barem. Ja no parlem del salari mínim, no? Perquè tot i que és una gran, és un gran percentatge de la població el que només cobra el salari mínim. Però, bueno, hi ha moltes coses a dir i estic d'acord en que són els comuns els que han de fer, són els que tenen el territori, són els que tenen també la potestat de poder fer lleis a dins de les seves parròquies per poder construir pisos de protecció oficial, repeteixo, no pisos que siguin com el que va passar per la de Casadet, que van ser pisos que va fer la CAS a tema d'inversió, no? En principi semblava que havien de ser pisos per ajudar la gent i al final va acabar sent, pues bueno, el que va acabar sent un negoci com tot arreu.
Escolteu, parlem de més coses fora d'aquests àmbits més econòmics. Avui en Marc Forner, l'excap de govern, ha anunciat que avui mateix es donava de baixa de Liberals d'Andorra, que no li havien agradat les formes de fer de l'actual direcció de Josep Maria Cabanes i de Jordi Gallardo, i que, bé, el procés de primàries tampoc no havia estat massa bo. I bé, que tot plegat no en tenia el model liberal d'aquestes persones que ara estan a Liberals, com ell, doncs bé, quan va ser soci, o en aquest cas membre fundador del Pla, el 1992 en tenia. Aviam, Patrick, tu no ho sé, ets més moderat, potser no ets tan d'aquesta corda liberal, però... Com veus les paraules de Forner? I...
Home, el Marc, jo el vaig tindre com a cap de govern quan hi era conseller. És a dir, puc dir com treballa, com deixa de treballar, i puc dir que era una persona de centre. Més aviat moderat, no del tarana tan conservador com ho pot ser el Cabanes o els de Tercera Via. El Marc tenia un talent més moderat. Potser era un cap de govern que volia fer moltes obres faraòniques en el seu moment, que potser al final no són tan dolentes com el metro aeri o coses d'aquestes, però era més, el Marc sempre ha sigut més moderat que aquest sector del Partit Liberal. Ho entenc, entenc la seva postura, i a més ells a la Massana han donat costat a la Judit Pallarès. Ho entenc.
Jordi, digues.
Bueno, jo voldria afegir també que si pràcticament el fundador del Pla se'n desdiu ara mateix, pues algo està passant i no ha de ser algo gaire... És a dir, és un termòmetre també, no?, que ens explica una miqueta la situació que està passant ara mateix amb els liberals d'Andorra. Jo, a més a més, afegiria que, a part de ser moderat, també era una persona bastant... vista amb la distància, bastant progressista, precisament pel tema del que comentava el Patrick, saps? O sigui, perquè el tema del metro aeri, ara quants voldrien tenir un metro aeri aquí a Andorra, no? O perquè, bueno, justament ara, ahir es va fer la inauguració, no?, el desdoblament de la carretera de
Pujol a la Massana. D'anyós al túnel, sí, exacte, val, sí, sí.
Sí, això segurament no s'hagués hagut de fer, i veritablement estem vivint uns moments ara mateix que crec que ningú s'esperava aquest progrés i aquest creixement del país, no?, en tots els sentits. Per tant, a part de ser moderat, jo el qualificaria d'una persona progressista, i que és una llàstima o més aviat diria que és un termòmetre, com he dit abans, un termòmetre del que està passant amb els liberals, no? Si un dels fundadors es retira del partit, doncs, bueno, vol dir que les discrepàncies són greus i són per fer una anàlisi bastant profunda del que està passant.
Sí. Bé, una situació, avui fan congrés, aviam si analitzen bé el que està passant, en quin punt estan i com es pot afrontar el que ha de venir, perquè, lògicament, hi haurà dues faccions, suposem que d'una tendència liberal, i veurem, doncs, què surt, perquè...
Jo puc vaticinar que tindrem un nou partit polític, eh?
Ja.
això queda entès.
Ja. Veurem el què i el com. Escoltem, que el sistema sanitari es pugui financiar exclusivament amb càrrec al pressupost de l'Estat, per exemple, a través de mesures fiscals, com ara destinant-hi part de la taxa turística o poder incrementar mig punt l'IGI. És una de les propostes que ha presentat el grup socialdemòcrata a la Comissió per a la Reforma de les Pensions. Com ho veieu? Pot solucionar també la situació?
A veure, jo no sé si pot solucionar o solventar la situació, com diríem. Jo sé que la cotització de la casa es tindrà que incrementar per poder tindre unes pensions més dignes. No sé si el que és el sistema sanitari hauria d'estar directament inclòs dins els pressupostos de l'Estat. El que això vol dir de que ens resta poder adquisitiu als empresaris, perquè això són càrregues que s'augmenten per tot arreu, i això implicarà, ho vulguem o no ho vulguem, un increment de l'impost, de l'IRPF. No és fàcil saber com es gestiona la sanitat i de quin model es tracta. Jo penso que el nostre model és més que correcte, i el que tenim que fer és fer el complementari que ens faci falta a través dels pressupostos de l'Estat, per arribar a tindre un pressupost digne i unes pensions dignes, que hi ha molta gent que no les té. Mm. Això suposo que el Jordi pensarà el mateix.
Evidentment. No, és més, és que el que no pot ser és que cada vegada el punt de la casa estigui més car, i això l'única cosa que repercuteix és a la pensió final. Estic totalment d'acord en que tenim una sanitat envejable per molts, per molts països, vull dir que hem d'estar molt orgullosos de la sanitat que tenim, i estar orgullosos significa que hem de col·laborar i hem d'estar preparats per assumir el que això comporta. El que passa que sempre és veritat que el gravament sempre va a parar a les empreses i arriba un moment en què s'ha de deixar, és a dir, quan tens un empleat ja no solament has de comptar amb el salari, sinó que ara comença a ser una part molt important la cotització de la Seguretat Social. I si això repercuteix després en el benestar de l'assalariat un cop es jubili, doncs hem de ser solidaris i hem de fer-ho així. Però el que no pot ser és que no tinguem garantides les pensions a partir d'un cert temps, perquè les coses no s'estan fent bé, i és ara el moment. Ja era abans el moment, ja fa 10 anys ja s'haurien d'haver pres decisions que ens portessin a que tinguéssim unes pensions dignes, però bueno, vist està que algú s'ha de fer, i ja vingui pels liberals, vingui pels socialdemòcrates o vingui pel DEA, és igual. El que necessitem és emplenar la caixa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, perquè si no arribarà un moment que haurà de ser l'Estat subsidiàriament el que hagi de complementar les pensions, i ja no solament complementar-les, sinó fer més ajudes socials i més coses, perquè el que no pot ser és que la població tingui mancances de primeríssima necessitat i algú altre les haurà d'assumir.
Mm-hmm. I fica un tope, també, Jordi, un tope. Hi ha pensions que són unes vergonyes de que la gent cobri aquestes pensions amb el que han guanyat durant la seva vida, i que no hi hagi un tope de pensió. D'aquesta manera, doncs, aquests diners que cobren alguns es podrien destinar a les pensions més baixes. Podries compensar. Això sí que és ser solidari. I això no es fa, tampoc. Ningú gosa tocar aquestes pensions esgarrifoses.
Però, a més, afegiria que en el moment que es va plantejar el sistema per punts, estava plantejat que una persona cobrant el salari mínim arribaria a tenir una pensió digna quan es jubilés. A dia d'avui no. A dia d'avui no arribarà a tenir, cobrant el salari mínim, una persona que treballi 35 o 40 anys no arribarà a tenir una pensió digna, ni molt menys. Al nivell del preu del punt ara mateix.
I el mecanisme no podrà viure.
Exacte. A l'any 92 o l'any 90... Per el mateix sou cobraves, tu compraves 4 vegades més punts que ara. Sí. Per tant, això és algo bastant significatiu, eh?
Bé, aviam. A la darrera setmana anem a parlar de la Covid. Casos s'han incrementat, una mica. Tampoc és allò que diguis, ostres, perill, però sí que és veritat que hi ha hagut un increment. 325 casos nous de la Covid, la pujada dels casos actius se situa en 429, són 117 més que la setmana passada. A l'hospital 4 persones, les 4 a planta, per sort ningú a la UCI i cap difunt més. Ens hem de preocupar, o és que estem socialitzant més, o... com veieu això?
Jo crec que ens estem socialitzant més, i dos, preocupar, jo crec que tenim que aprendre com viure, ja ho he dit diverses vegades amb el Covid, el tindrem aquí, i serà, esperem, com una grip o una mica més, perquè ja ara els tractaments ja han evoluat i són més eficients, i la prova en tenim de que cada vegada hi ha menys gent que va a la UCI, i això és molt, molt, molt important.
Com ho veus?
Sí, està totalment integrat a nosaltres la Covid. podem dir, jo crec que podem dir amb la cara ben alta que hem superat la Covid i ara mateix, però bueno, jo crec que el termòmetre no és quanta gent hi ha a l'hospital, sinó quanta gent hi ha a l'UCI o quanta gent traspassa per culpa de la Covid, i això és una dada que ja no la tenim, perquè no existeix. Per tant, crec que la malaltia està superada, hem d'aprendre a viure amb ella, com bé diu el Patric, i l'hem d'integrar a la nostra vida, prenent les mesures de seguretat i confiant en la medicina, que és la que ens ha tret d'aquest embolau, no? Perquè pensem que fa 2 anys estaven tots amb allò, amb el coll ben apretat, perquè no sabien què passaria, i bueno, gràcies a Déu, doncs, la ciència, doncs, ens ha dut a una resolució molt satisfactòria per tots. Mm-hmm.
Escolteu, de les eleccions de la CAS, què en diem? No sé si heu tingut temps, si heu pensat, si us ha semblat bé o no, doncs que es facin, però tampoc us afectava molt. Eleccions a la CAS, bé, havia votat un 2,4% del cens a les 5, a les 9 es tanca, doncs, aquest procés d'eleccions. Com veieu això al voltant d'aquestes eleccions al Consell d'Administració de la CAS i el poc interès que té entre pràcticament la totalitat de la ciutadania?
Bueno, potser la CAS, sent l'òrgan que és una part pública, potser el que hauria de canviar és el sistema de votació. Potser avui en dia tocaria fer-ho tot per internet i probablement la participació seria molt més elevada. Jo crec que fer unes eleccions un dia de treball, quan tothom sap que l'òrgan gestor de la CAS no modifica gran cosa, perquè al final és els polítics que decideixen. Si ho vols fer més atractiu, fes-ho més fàcil. I en aquests moments, pues, no sé, jo clar que hi penso, però no hi he anat, per exemple.
No, estic totalment d'acord. No és gens atractiu, perquè la CAS és un ent que està comissionat totalment per govern, tal com diu el Patric. Per tant, no... Que hi hagi d'haver un consell d'administració, doncs sí, està molt bé que hi hagi de ser-hi, i que es votin les coses o les propostes que es facin, doncs també, però el descontent de la gent envers això, vull dir, és palpable, perquè un 2% de la població que hagi anat a votar a les 5 de la tarda vol dir que a ningú li interessa un rave el que passa al Consell d'Administració de la CAS. Per tant, va buscar altres fórmules. És una fórmula que trobo genial, la que acaba d'exposar el Patric ara mateix, de poder-ho fer per internet o poder-ho fer per altres vies, I aleshores potser la gent s'implicaria més, o potser si veiéssim que cada vegada que canvia el Consell d'Administració de la CAS es fan coses noves o coses diferents o fan millores significatives d'un Consell a un altre, però és que al final, bueno, no deixem de ser uns gestors que gestionen el que els diuen els que estan per damunt.
Mm-hmm. Bé. És que jo només veig increments de cotització. I és l'únic que veig de nou a la CAS cada vegada, saps? No veig
sí,
res
sí,
més.
Sí, sí, sí.
I això ja no t'ho paguen. Això són les úniques coses noves que veig a la CAS.
Sí, sí, i a la part dels autònoms, que per comptes de cotitzar sobre el 100%, cotitzar sobre el 137% ara mateix, saps? Vull dir que, això... No hi ha cap consell d'administració, no saps a quin art a queixar, no saps a qui demanar explicacions. Per tant, hi ha una desinformació, penso jo, una mica provocada, perquè la gent potser, si tothom es mobilitzés d'alguna manera, potser sí que es podria fer alguna cosa, no? Però potser tampoc interessa que hi hagi massa rebombori envers això.
Mm-hmm. Bé, escolteu, els fins ara clients de Vallbanc podran operar dilluns com a clients de crèdit andorrà. Han formalitzat la fusió entre totes dues entitats i la integració operativa ja a nivell tecnològic el faran al cap de setmana. Per cert, el sector financer des del 2018 fins ara, el 2022, ha perdut més de 200 llocs de treball, sigui per fusions bancàries...
I els que perdrà.
Pel procés de digitalització. I els que perdrà, perquè creus que encara no és sostenible aquest model actual?
No tenen prou beneficis. Llavors, el que faran, lo fàcil és sempre treure els recursos humans, és treure-hi. Vull dir, l'únic que saben fer dins del sector financer és això, treure gent. I allò on és per incrementar beneficis, etcètera, i aquestes fusions costaran lloc de treball, hi haurà disminució, no s'absorbirà tota la gent que hi ha a Vallbanc dins del crèdit Andorra, yeah. I com tampoc s'absorbirà tota la gent de BCA a Banca Mora. Vull dir, haurà una reducció segura, segur i conseqüent.
Sí, sí, sí. Sembla que sí, que ha de ser així. Digues, digues.
Només ens hem de mirar el que va passar a Espanya, no? I al cobrar per fer qualsevol tipus de... qualsevol tipus de gestió per finestreta i la quantitat de gent que es va quedar quan van desaparèixer les caixes. I tindrem un model molt semblant al que està passant a baix. Clar, és que jo no vull parlar d'ètica, no? Però quan una persona ven tomàquets, pues, cuida els tomàquets, però quan una persona ven diners, no pot cuidar els diners. L'única cosa que vol fer és guanyar-ne més. Per tant, de quina manera es guanyen? Si cada vegada els tipus d'interès estan més baixos, pues, es reduïn costos.
Mm-hmm. Bé, veurem per on tira, però sí, semblaria que aquesta ha de ser la situació que es pugui viure els pròxims temps. Amb tot, l'ocupació hotelera al mes de juny, al voltant del 50% de mitjana. Esperen que aquest cap de setmana es vagi incrementant i ja a partir de juliol. Espereu un bon estiu per anar tancant, per anar tancant. Patrick, digues.
Sí, jo crec que sí, que tindrem un bon estiu. Jo, amb el tipus de gent que la gent té ganes de sortir, malgrat els increments del cost de la gasolina, etcètera, però la gent en lloc de pujar a 3 amb un cotxe pujaran a 4, potser en lloc d'estar-se 4 dies estaran 3, però jo crec que sí. Jo crec que tenim encara el nostre atractiu i que la gent continuarà pujant.
Uh-huh. I tu, Jordi?
Som un destí excepcional, de proximitat per un gran país com és Espanya i França. Per tant, sí, no tinc cap dubte que tindrem un estiu molt bo. A més, donat perquè aquests dos anys de restriccions pues, també ajudaran una mica que això a mantenir... Jo, normalment, quan tenim un bon hivern, a nivell de visites, el mantenim l'estiu. I l'entorn econòmic general també ho provoca una mica.
Tant de bo, nois. Ho deixem, per avui i per aquesta temporada. Gràcies per ser l'Andorra Actualitat. Bon estiu i fins al retorn de l'Andorra Actualitat al setembre.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon estiu.
Adéu.
Adéu.
Adéu. Pleguem veles, ho deixem. Temps d'esports ara a la sintonia de la Ràdio Pública. Fins demà.